Roses, el tema de l'Oreja de Van Gogh, d'un dels seus primers treballs discogràfics, Lo que te conté mientras te hacías la dormida, que ara amb la veu de la Maya, com a vocalista, com a cantant. I amb les Roses arribem a les 12. Les 12 ja un minut, és aquell moment de començar la segona hora de matins en xarxa el més calent a l'Aigüera.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I obrim aquesta segona hora de matins en xarxa el més calent a l'Aigüera i ho fem primer amb l'abans de l'informatiu i després amb el concurs. I per fer tot això, saludem aquesta hora del matí a l'Abel. L'Abel, bon dia, bona hora. Aquí.
Bon dia i bona hora, Joan.
No havia trobat el piu.
S'ha de pitxar.
Tinc els pius descontrolats avui.
Home, que no pitxes.
No pitxo gaire els pius.
Pitxa més, pitxa més.
Pitxa més, pitxa més.
Això és de la polvera, bé, això.
Sí.
S'ha de pitxar la polvera, tu.
S'ha de pitxar. Aviam. He demanat als Reis una taula digital,
demanar...
Que tingui tots els pius posats com toqui,
Per demanar no quedem.
Ja estic fent la carta dels Reis l'any que ve.
Ves fent. No la perdis ara. Quan es fa...
No. La tinc a l'ordinador.
Quan es fan tanta antelació hi ha el perill de perdre-la. I un te la vaig posar.
No, ja la faig a l'ordinador, ja la guardo a mis documentos.
Mis documentos.
Amb una carpeta que diu Carta Reis.
Carta dels Reis.
De coses no
consigues. I les vas guardant, les d'altres anys?
Sí.
Perquè llavors pots anar comprovant i per anar confiant en la teva monarquia, dic, tot això no m'ho van portar, no? Res. I això, res. I això, res,
és que la carpeta ja és aquesta. Carta dels Reis de coses no concedides.
De no concedides. Doncs vaja, és que arribarà un punt que ni el dia de Reis podrem ser monàrquics.
No, Ves per on. Dic, el seu reina no és d'aquest
món. De fet, jo encara, un dia a l'any encara en soc de monàrquic. Un dia a l'any. No, a més no, però un dia encara m'ho permeto. M'ho deixo fer.
És el dia que te diuen, avui seràs el rei de la casa, o de la família?
No, el dia de Reis.
Avui no has de fer res, avui és com el rei, avui no facis res, senta't aquí.
Poc m'ho diuen, això.
Ah, no?
Poc m'ho diuen, això.
Però no canviaries, això? Un dia ser el rei de la casa, no fer res, i que te servissin.
Ser el monarca de la casa.
Que te despullessin per anar al llit, que te posessin a dintre, i te tapessin.
I te fessin què?
I te cantessin alguna cançoneta perquè t'adormissis.
No, que me cantessin cançonetes, no. Si me despullen, no és pas per cantar cançonetes, no?
No.
Ah, és que ens posem amb algun... No,
imagina't posant el pijama després.
No ens posem amb aquests esverginals. Perquè un berenjenal... Com es diria això? Esverginal. Esvergínies, no? Doncs a l'esverginal informatiu d'avui parlarem sobretot del ple. Perdó, m'ha ve tos. No passa.
Per parlar del ple. Va ser un ple molt constipat ahir?
Déu-n'hi-do. No, hora i mitja. Però semblava que havia de ser molt més curt llegint l'ordre del dia, perquè era un ordre del dia molt escuet, no hi havia més que els punts habituals, és a dir, hi ha 6 punts que hi són sempre, que són actes anteriors, donar compte de decrets d'alcaldia, donar compte d'activitats d'alcaldia, aquests són el punt 1, 2 i 3, generalment.
Sempre?
Sempre. Aquests 3 són fixes d'entrada, i de sortida són fixes assumptes urgents, mocions, precs i preguntes.
Però una curiositat, no es passa llista al començament?
No.
De dir si falta algú, per què no hi és aquest? Hi ha justificant?
No, el que es fa...
Doncs no cobra.
El que se sol fer al principi és excusar.
Ah.
Excusar la presència d'aquest regidor o aquesta regidora que per problemes, per un constipat, perdó, o per feina o per assumptes personals no pot venir i tal. Ah. Això es diu. No es passa llista. Però tothom apunta, quan es diu excuso aquest, de la gent es diu, què li passa? Com és que no ha vingut? Un altre cop. Per cert, no és notícia avui, però aquella plaça vacant que fa 6, 9, almenys...
Ja no ens en recordem.
Ja no ens recordem. Te'n recordes que hi havia 17 regidors a l'Ajuntament de l'Escala? Però fa una colla de mesos són 16. Doncs sembla que s'ha resolt el cas.
Home, ja...
Però no és notícia d'avui. Això, d'aquí ben aviat, ho podrem dir-ho.
Home, jugar amb un home menys, Convergència, és clar. Vull dir,
clar, home, clar,
potser jugar amb un home menys.
Ja s'hi fan llavors els, que, els altres. Mira el Barça l'altre dia.
Sí.
Però es nota que jugues amb un home menys.
Clar, aquí no es compleix el de l'Eleni Herrera, que deia que amb 10 se jugava millor que 11.
No, esclar. I si de partida ja jugues, en aquest cas d'aquest grup, si ja juguen 4 contra 8, si siguen tot juguen 4 contra 8, que a més aquests 4 en falti un.
Vinga, continuem amb...
De què es va parlar, de fet? Vinga. Va, temes seriosos. El romanent de tresoreria, diu el titular, el romanent de tresoreria de l'Ajuntament facilita la primera modificació de crèdit d'aquest any 2018. És a dir, una modificació de crèdit, per entendre'ns. És allò de dir, tenim un pressupost, anem a dir que ens gastarem 100 amb això, 100 amb això, 100 amb això i 100 amb allò. Total, 500. Però a mig any veus que el primer capítol el que n'hi havia 100 és que podem encostar 120. Vale, gasta't els 120. Però aquests 20 de més els has de treure d'un altre lloc. I llavors s'ha de fer un document aprovat per ple que digui d'aquells 100 m'ho vull gastar 120 i aquests 20 de més a més els atrauré d'aquella partida que en lloc de 100 me'n gastaré 80. Mm-hmm. S'entén, no?
Sí.
O en lloc de gastar 100 en total en gastaré 120 i aquests 20 els vaig a buscar aquella bossa d'estalvis que tinc que es diu romanent de tresoreria. En aquest cas, recordaràs que fa unes setmanes vam dir com l'Ajuntament aprovava el romanent de tresoreria positiu de l'any passat, que sumava 2 milions d'euros, em sembla que era, doncs l'Ajuntament decideix gastar-se part d'aquell romanent, una part, per cobrir bona part dels gastos, dels majors gastos que farà en diferents partides. Ahir era el primer exercici que es feia d'aquest tipus, 2018. Són habituals les modificacions de crèdit, no són casos excepcionals. Sí que cap a final d'any són més habituals que cap a principi d'any. Som a mes de maig, se'n fa la primera, sobretot per aplicar en romanent.
Però es diu un tirant destinat.
Sí, 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 sí. Es diu, sumem, ampliem partida aquesta, restem partida d'allà. En total, prop de 500.000 d'euros de gasto o de despesa suplementària. Un exemple, el Patronat de Mitjans de Comunicació aplica 25.000 euros més dels que tenia previstos a l'any per, sobretot, compra de nous equipaments. Com que hi ha prou romanent, doncs es pot decidir gastar-lo amb... I no, no és lliure on te'ls pots gastar. La llei també acota, i acota bastant la llibertat de l'Ajuntament a l'hora de dir tu pots gastar amb això sí, amb això no. No t'ho pots gastar en personal, per exemple, però t'ho pots gastar amb despesa financerament sostenible, em sembla que és l'etiqueta, en aquest cas. Compra d'equipaments, que n'hi ha alguns que estan bastant ajats, podríem dir-ne, doncs es pot fer. I una part d'aquesta modificació de crèdit, total 500.000 d'euros, doncs d'aquest 500.000, 25.000 euros es destinaran a ràdio i televisió per comprar nous equipaments.
Veus que ho faig bé, jo, de fer la carta als Reis?
Fes-la. Vet aquí la pregunta que em feies abans. Doncs. Escolta'm, el tema de portada serà la crònica del ple, on parlarem d'aquesta modificació de crèdit. Parlarem també de la convocatòria d'una plaça vacant a la plantilla de l'Ajuntament, concretament a l'àrea de cultura. Hi ha una plaça vacant, la de cap d'àrea, a la que ocupava, des que es va crear, de fet, en Pere Guanter. És el cap d'àrea de cultura. L'any passat es va jubilar i aquesta plaça estava vacant fins ara. Doncs ahir s'aprovaven les bases per a la cobertura d'aquesta vacant. I aquests eren els dos únics temes, fora d'aquells 6 que t'he citat abans, aquests eren els dos únics temes que constava l'ordre del dia. És a dir, modificació de crèdit i modificació de la relació de llocs de treball per poder cobrir aquesta plaça vacant. On va sortir el debat? Per què ens hi vam estar hora i mitja? Perquè per parlar d'aquests dos temes més els habituals, doncs hora i mitja és com una mica llarg.
Perquè aquests dos temes, en què has ventilat això, si no has passat res?
20 minuts.
20 minuts estava, no?
20 minuts. I ens haguéssim sortit. Però hi havia una moció presentada des d'Esquerra Republicana, era moció de rebuig a la criminalització dels CDRs, dels Comitès de Defensa de la República. Tema que va encendre molts ànims, sobretot amb una de les intervencions. Digues-me quina.
CDR, suposo, del Partit Popular.
El Partit Popular, perquè la moció era pràcticament consensuada entre els altres grups. L'única lectura discordant en aquesta moció era la del Partit Popular, i això va va allargar bastant el debat. Com es va allargar també el debat després a l'apartat de precs i preguntes, que és com el calaix de sastre en cadascuna de les sessions plenàries. Punt o un tema destacat que va sortir ahir i que mostra també l'estat d'ànim que hi ha amb un sector econòmic com és el sector comercial o el sector de les botigues i d'una zona concreta, el nucli antic, més concret encara, el carrer Enric Serra i les obres que s'hi estan fent en el trambaix d'aquest carrer. La Junta de l'UBET havia entrat una carta ahir dilluns mateix, una carta dirigida als associats, però rebotada en els associats, però dirigida a l'Ajuntament, exposant el malestar que hi ha, sobretot a les botigues d'aquest carrer, per com s'estan allargant les obres i per com no es compleixen els terminis que inicialment s'havien exposat o s'havien previst. Aquesta carta acaba dient, entre d'altres coses, que aquest malestar provoca que algun sector del teixit comercial s'estigui plantejant fins i tot mesures judicials o per demanar danys i perjudicis davant aquestes obres que no s'acaben mai i que fan que aquestes botigues no funcionin, no rullin perquè no hi passa gent per davant o no hi passa en condicions i no són prou atractives per entrar-hi a comprar. D'aquesta carta se'n va debatre, se'n va discutir també i de molts altres temes, diguem-ne que menors, algun dels quals citarem, això sí, a la crònica del ple, il·lustrada amb veus de l'enregistrament íntegre d'aquesta sessió. Aquest tema central de l'informatiu d'avui. D'altra banda, parlarem de vi. Carai. És que ahir al matí una colla d'enòlegs, o de gent que en sap, gent de nas molt fi, doncs van tastar fins a 69 vins. T'imagines, Joan, amb un sol matí, tastant a 69 de diferents.
El que passa que no te'ls empasses, els escups.
Vull pensar que no, perquè si tan sols no, afegis un glopet de cada un...
Si no, jo no passaria dels tres primers, eh?
Clar, i a més, 69 glops, imagina't. Ah, només que un glopet. Glop per vi, 69 glops.
Has de tenir un gust.
Clar, a més, quan passes del tercer o quart, de fet, llavors, amb quin criteri dius si és més bo o no tan bo? Vull dir, a mi me passaria, però vull pensar que els professionals en saben molt d'això.
Exacte.
Entre vi i vi es bandeixen una mica la llengua. Així. I Sant Tornemi que no ha estat res.
I saber-hi trobar-hi allò, que si aquí, sí, que si has fet estar en barrica, si no està en barrica, si té aquest gruix de maduixa, fruitat,
trobar-hi tot això. I canyella, i troben, no. I fusta torrada.
Tu te fots un got de vi endavant, hosti, aquest rasca, aquest no rasca.
És bo o no és bo?
O rasca o no rasca.
Sí, de vins n'hi ha de dos tipus, vins bons i vins dolents.
I vins dolents, clar, i ja està. Això és el que diríem. Aquest és bo.
Resumint, el titular diu: el tasta cegues de 69 vins escalfa motors per a la celebració de l'onzena Fira Arrels del Vi, que tindrà lloc a Sant Martí d'Empúries el cap de setmana del 19 i 20 de maig. Els vins guanyadors de les quatre categories es donaran a conèixer en els pròxims dies. Les quatre categories s'entén: el blanc, el negre, el rosat i el vi dolç. Per tant, és una notícia que fem sempre unes setmanes abans de l'Arrels del Vi, amb aquest tas que condueix o que ha conduït sempre en Rafael Sabadí, amb tota una colla d'enòlegs dels principals restaurants de l'Escala i de bodegues del nostre entorn. No només això, parlarem també, o farem botifarra.
Vinga.
No pas a la brasa,
aquesta,
no pas la del braç, la de cartes. Aquest dissabte passat, 54 parelles, dues més que l'any passat, van participar a la segona edició del campionat de botifarra que organitza la penya blaugrana de l'Escala. Els organitzadors es mostren satisfets i parlen de consolidació de la competició. Dues edicions, i ja estan consolidats, diuen. Saps qui va guanyar?
Va ser d'aquí a l'Escala?
Sí. Un regidor de l'Ajuntament.
Un regidor de l'Ajuntament?
Sí.
En Xavier Ballesta?
No, del govern.
Del govern...
Fustes?
En Robert Figueres?
En Robert Figueres i el seu parello.
No sabia jo que... Es
diu que va tenir bo. Diu que va tenir bo. Bo. Bo si va tenir bo. Sí, és el que sí. Va per aquí.
Bueno, està bé que es torni a recuperar. Va haver-hi un boom. Ja hem parlat això de la botifarra, que aquí també s'havia fet, inclús com havia l'embalat. Sembla que... algunes edicions, i ara havia desaparegut això, perquè va haver una època que tothom feia campionats de botifarra.
Sí, semblava que es anava a perdre, que anava tot a trascollar, però a l'Escala sempre s'hi ha jugat força la botifarra.
Sí, però altres modalitats no don 7,5, la brisca...
No, és pas el mateix.
No.
Un respecte pel joc de la botifarra, Joan.
El truc...
Mira,
El mus.
Un canari.
També.
El canari, hi ha timbes de canari molt perilloses, eh? Mm. T'hi pots arribar a fer mal amb el canari.
Imagina fer un campionat de solitaris.
Oh.
Tothom allà la seva...
I que faci trampes.
Vigilant que ningú fes trampa al solitari.
Escolta'm, campionat de botifarra, tercera notícia, encara una quarta, més amb l'àmbit esportiu, diu: el Club Nàutic de l'Escala treballa per fer accessible la vela a tothom. Un any més des de l'entitat escalenca s'ha celebrat la jornada de portes obertes dedicada a la vela inclusiva per a persones amb diversitat funcional. Aquestes són les notícies d'entitat. Després hi haurà l'agenda d'activitats, el recull d'actes previstos a l'Escala al llarg d'aquesta setmana i la previsió meteorològica amb Sergi Corral, que continua dient variabilitat total, amb nuvolades i algun xàfec o tornada a migdia i tarda.
Sí, sí. Jo com estava llegint aquest dematí, ara migdia, havia de començar a ploure, de moment.
De moment encara el
sol
guanya el sol, de moment. Sí, sí. Guanya el sol. Després de l'informatiu Tertúlia, avui una tertúlia de roses.
Què me dius?
Sí.
Vinga.
Per què?
La Ustenc.
Rosa Ustenc per Esquerra Republicana.
Rosa Méndez.
Per els comuns.
I?
Prou.
Jo pensava, qui més, perquè cap més rosa...
Serà un cara a cara, i és que avui és un d'aquells dies que, o per motius de visita mèdica, o per motius laborals, cap dels altres grups és possible que... o té tertulià per venir a la ràdio. Sí. És dir, vull dir, el tertulià habitual del PDeCAT té visita mèdica poca estona abans de la tertulia, per tant no serà a temps d'arribar aquí. El tertulià del Partit dels Socialistes té una feina de fa unes setmanes que li impedeix ser aquí a quarts de dues. I aquests dos partits no tenen alternativa. Ben curiós, també. Els dos partits grans, per grans vull dir els partits que històricament han tingut més regidors a l'Ajuntament, són els que tenen menys tertulians. O el que els és més difícil de presentar cares alternatives a la tertúlia de Ràdio L'Escala. I encara un cinquè partit, el tertulià que hi havia l'any passat, aquest partit popular,
en Fofi,
doncs l'Adolfo, va renunciar, diu, a partir de tal data no puc venir més, i el Partit Popular no vindrà. Aquest ja no hi ha el tertulià habitual, doncs ja no hi ha tertulià. Per tant, aquest partit no hi és aquesta temporada i els altres dos grans no poden venir avui, per tant, queden Esquerra Republicana i els Comuns, que són els que amb qui farem una mica de safareig avui just després de l'informatiu.
Molt bé, doncs tanquem amb aquesta informació la carpeta informativa, obrim la del sorteig. I avui també, igual que ahir, donant números a totes les trucades que facin servir el 972-77-1000, perquè encara estem pendents del 627-40-53-99, amb aquests petits problemes que hi ha, aviam si els podem acabar de solucionar i doncs, també posar a disposició el nostre WhatsApp.
Tant com 8 números hem repartit en el que portem de setmana, demà primer sorteig, el del dècim de la loteria, de l'administració de loteria L'Anxova Milionària, que tot l'any ens té molt presents i ens té molt en compte, i també per fer difusió de la seva activitat, doncs cada setmana ens regala un dècim. Per al sorteig ordinari dels dijous, hi ha 8 números, hi ha 8 candidats. I l'endemà passat, el divendres, sortegem una pizza per emportar el Pizza Pazza de l'Escala.
Ja tenim la primera, doncs vinga.
Dem-li pas.
Dem-li pas. Bon dia.
Hola, bon dia.
Amb qui parlem?
Amb la Manolita.
Manolita.
Manolita González tindrà el número 9.
Vale, d'acord.
Molt bé.
Molt bé, merci.
La setmana de més te'n podem donar un, Manolita, perquè no ens funciona.
No. Molt bé.
Esperem que aviat ja el tinguem a clic. Gràcies, vale, Manolita. Adéu, bon dia.
No passa res, Joan.
Bon dia. Adéu.
La guanyadora, l'última guanyadora de la pizza. Que per tant aquesta setmana la Manolita és d'aquelles que juguen només el dècim.
Que també ja fa temps li va tocar, penso que ho ha aconseguit tot ja.
Ha fet un ple, poder.
Però sempre és de les constants, que no falla mai. Hola, bon dia.
Bon dia.
Amb qui parlem?
Amb la Carme Pallarès.
Carme Pallarès. Una setmana més, la Carme.
Sí.
I el constipat ja ha marxat, finalment.
Sí, ja està, ja està.
A mi encara me queda una mica de tos,
Bueno.
Sembla bé aquells estornuts que no acabo de fer.
Sí, nen, jo també de tant en tant també tinc
que sí?
Algunes.
Sí, sí, sí. Costa molt aquest any.
Aviam si us l'heu encomanat tots dos, perquè teniu els mateixos símptomes.
Sí, sí.
Ai.
No, mira, ja vaig bé, ja me sento bé, sí. Però... Mira, fa un moment intentava dir els titulars...
Sí, ja ho he vist, ja ho he sentit, ja.
Sí. No sé si és perquè era el tema de l'Ajuntament, que era el tema del ple que me venia aquestes basques. Jo vull pensar que no, però mira, ha coincidit així, tu.
Sí, sí.
Carme, doncs tens el 10.
Molt bé,
Que hi hagi sort.
Gràcies a tu, Carmen.
Adéu-siau. Adéu.
Molt bé, doncs ho deixem aquí, perquè tenim avui també ple, aviam si podem... ple de continguts, no ple de l'Ajuntament, per donar...
Posa-li un altre, home, posa-li sí? Un altre, posa-li...
L'última, perquè posa-li... si no arribarem a la una. Vinga, hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Amb qui parlem?
Amb Dolors Llós.
Dolors Llós.
La Dolors Llós. Feia dies que no l'escoltàvem, la Dolors?
Ah, això. Mira. Té tota la raó.
Doncs mira, saps què, Dolors?
Digue'm.
Mira, com que feia tants de dies, te donarem el número 11.
Vale, moltes gràcies.
Pas per res més, només perquè feia dies.
Perquè feia dies,
Ha sortit l'11.
Si hagués fet tants de dies, també t'hagués tocat a l'11.
Poder sí, però sí. Pues, fa de mal dir.
Si hagués trucat amb aquesta situació, Molt bé, doncs...
Que hi hagi sort, Dolors.
Dolors, gràcies.
Vale, moltes gràcies.
Adéu, bon dia. Doncs sí, ara ho hem de deixar aquí. I
fins
a la una. Bé, doncs acomiadem l'Abel, que torna a redacció per anar preparant l'informatiu, tots els temes que ara ens ha avançat, avui el ple com a tema principal d'aquest informatiu, i també la gent que ens continuï trucant, oients que vulgui continuar trucant, des de la redacció ja us agafaran la trucada i us donaran número per al sorteig de demà i també per al sorteig de divendres. El cupó, el número, aquest dècim per participar en aquest sorteig de la Loteria Nacional de dijous, i la pizza, aquesta pizza per emportar, que tan bé s'ha de fer a Pizza Pazza. 11 i 22 minuts teníem pendent aquesta entrevista que ens porta en aquesta secció l'Abel, la secció que condueix ell, tot i que ahir escoltàvem una entrevista conduïda per la Lali, aprofitant dels que van a la presentació del llibre de David Fernández. Però avui ens toca parlar amb la Flor Martí i la Lídia Bosch, que ja van sent aquí, com van fer una prèvia d'aquestes xerrades del Pla de Barris. Doncs avui us ho tornem a tenir de fent ja la valoració de com han anat aquestes xerrades. La Flor Martí per part de Càritas i la Lídia Bosch per part del Pla de Barris.
Doncs a l'apartat d'entrevista d'avui parlem del Pla de Barris. Tornem a parlar del Pla de Barris perquè aquesta setmana comença un cicle de conferències que hauríem d'emmarcar a l'entorn del programa Àncora, que ja vam presentar fa unes setmanes i que persegueix la detecció i donar servei a aquelles persones que viuen soles, especialment gent gran, i que, per tant, hi ha un cert risc d'aïllament. Avui parlarem de xerrades i ho farem amb la Lídia Bosch, que és tècnica del Pla de Barris. Lídia, sigues molt benvinguda a la ràdio, tot bé?
Bon dia i moltes gràcies, sí, tot bé.
Bé acompanyada, com aquests últims dies, de l'Alfons Martí, perquè el programa Àncora dins aquest Pla de Barris es porta molt estretament amb Càritas parroquial. I en nom de Càritas, l'Alfons Martí, sigues benvingut a la ràdio, Alfons.
Gràcies, bon dia. Sí, jo vinc com a responsable de la gent gran del programa de Càritas de l'Escala.
Un programa que ja existeix, exacte, però que ara s'entrellaça amb el Pla de Barris i, en tot cas, s'impulsa tot de forma conjunta. Conferències, n'hi ha dues de programades abans de l'estiu. No sé, Lídia, una mica primer globalment, com és o amb quina finalitat es programen aquestes conferències?
Molt bé, doncs aquestes conferències se'n realitzaran quatre al llarg de l'any i dues estan pensades que es realitzin abans de l'estiu, no? Concretament una el dia 8 de maig.
Que és a dir, demà mateix?
Sí, i serà a les 8:30 de la tarda a la sala d'actes de l'Ajuntament. Aquesta conferència es dirà ACP, l'atenció centrada en la persona, que és una nova manera d'acompanyar la gent gran. La conferència aquesta irà a càrrec de la senyora Mariona Rostollet, que és directora tècnica del SUMAR, que és una empresa d'acció social que treballen sobretot per la gent gran. Llavors, en aquesta conferència serà interessant perquè es donaran pautes per com acompanyar la gent gran o com estar al costat de la gent gran. Llavors, aquesta conferència està encarada per als voluntaris, però és oberta a tothom que hi vulgui assistir i està convidat tota la gent que tinguin sensibilitat amb la gent gran poden acudir a escoltar la Mariona Rostollet.
Aquesta una, demà dimarts, dia 8 de maig, l'altra d'aquí a just un mes, el dia 7 de juny.
Sí, el dia 7 de juny A les 8:30 de la tarda es realitzarà la segona conferència, que es dirà la comunicació i la estimulació a persones grans. Aquesta conferència anirà a càrrec de la Marta Piany, que és una psicòloga i especialista en gerontologia, i parlarà també de la comunicació afectiva i de l'escolta activa amb la gent gran. Molt interessant també, i tot això marcat en el programa de millora social del Pla de Barris, que el programa Àncora, en concret, que es treballa per la qualitat de vida de la gent gran de l'Escala.
Uh-huh. Al fons, des de l'òptica de Càritas, l'acompanyament de gent gran ja és una cosa que feu des de fa anys, però estic segur que escoltar una conferència com la que hi ha programada per demà sobre l'ACP, alguna cosa de nou o de bo en traurem.
Efectivament, acompanyar la gent gran necessita una formació continuada. Hem d'estar al dia, hem de ser atents als seus problemes, als seus necessitats, a la seva manera d'envellir, a la seva manera d'estar. La gent gran, pensem que tots anem cap allà, i cada vegada n'hi ha més. A l'Escala hi ha moltíssima gent gran, que a més, molta d'aquesta gent viuen amb un problema de soledat, de no desitjada. Es troben sols moltes hores i molts dies a la setmana. Aleshores, el programa Gent Gran el que intenta és pal·liar una mica, mitjançant unes visites setmanals d'una hora, d'una persona que, ja dic, formada convenientment, de poder doncs, ajudar aquestes persones a sentir-se ben sols. Es tracta d'anar-hi per poder, no ho sé, xerrar amb ells, poder llegir el diari, veure les notícies del dia, sortir a passejar si es cal. És un programa que nosaltres el portem, Càritas a l'Escala, el porta en marxa des de fa uns anys. Sempre anem, de moment, solament anem als Pins, i anem cada dimarts a passar una hora i mitja amb la gent dels Pins, i a partir d'ara, junt amb el pla de barris, està detectant el centre, el nucli antic, ha detectat una sèrie de necessitats envers aquestes persones, i nosaltres hi posem els mitjans, que són els voluntaris. Ells busquen les necessitats, i les necessitats les cobrirem amb voluntaris. Per això, des d'aquí, demano dues coses. La primera, que assistiu, o sigui, que assisteixi tothom possible, tothom que sigui possible, que assisteixi a la conferència de demà a la tarda. Per un cantó, això, aprendrem, tothom, encara que no sigui gran, aprendrem a tractar una mica millor i a comprendre una miqueta millor a la gent gran. Uh-huh. I, de l'altra manera, necessitem voluntaris que estaran formats, seran preparats per poder fer aquesta tasca d'una hora a la setmana. No es demana més, una hora i quart a la setmana, i sempre la mateixa persona i el mateix dia.
Uh-huh. Aquí surt un altre tema, Lídia, la importància del voluntariat, perquè hi pot haver personal tècnic que marqui les directrius, però llavors a l'hora d'executar-ho, a l'hora de fer aquests acompanyaments, a l'hora de ser-hi, seria absolutament insostenible si tot hagués de ser personal professional, entenc, no?
Sí, aquests acompanyaments, la intenció és amb persones voluntàries que disposin d'una mica de temps lliure, no es demana massa, doncs, d'acompanyar gent gran que pugui estar sola. La tasca que poden fer amb la gent gran és escoltar-los, xerrar, jugar una partida de cartes, qualsevol tasca que els pugui entretenir o que pugui fer que la seva solitud es porti millor. Per això demanem els voluntaris.
Uh-huh. I un afegitó també. Estem parlant del Pla de Barris, acotat al nucli antic, tot i que activitats com aquestes s'entenen per a la globalitat de l'Escala, no només per a gent del nucli antic, sinó per si es detecta algun problema amb alguna persona fora del nucli antic, és clar que també es tractarà o també s'aplicarà aquest programa, i sobretot, aquells que hi estiguin interessats, si viviu fora del nucli antic, no us penséssiu pas que és només per la gent del nucli antic, no? Puntualitzem-ho, això?
Efectivament. El Pla de Barris s'acabarà al final d'any. Aleshores, ja està determinat, està centrat al centre antic, al nucli antic de l'Escala. Però Càritas continua el programa. El programa de Càritas no és... O sigui, ara ens hem ajuntat amb Pla de Barris. Aquest esdeveniment ens ha ajudat una mica a que tothom ens coneixi més, aquest programa. Però nosaltres abarquem tot el poble de l'Escala, i no solament fins a final d'any. La nostra intenció és continuar, una vegada el Pla de Barris s'hagi acabat, continuar donant aquesta atenció. Sobretot a fora del nucli antic, perquè, clar, el nucli antic acaba a l'Ave Maria. Aleshores, fora del nucli antic hi ha moltíssimes persones i moltíssimes necessitats. Penso, per exemple, a gent estrangera, a gent que no parlen potser ni la nostra llengua ni el castellà, a gent que moltes vegades he sentit a dir que els serveis socials se n'enteren d'una necessitat d'una persona que està sola quan tornen del Bernat Jaume, perquè els tornen del Bernat Jaume, els tornen cap aquí i diuen: ah, aquesta persona estava sola. Aleshores, estem donant veus, ahir precisament vaig estar parlant amb l'associació, la setmana passada vaig estar parlant amb l'associació d'estrangers, que és bastant nombrosa i important, i estem mirant amb ells per detectar també la gent que tinguin aquestes necessitats. Creiem que és molt important, i necessitem molts voluntaris, o sigui, insisteixo, necessitem voluntaris. Una horeta a la setmana no és gaire cosa per dedicar a la gent, que nosaltres serem al seu lloc d'aquí poc temps, perquè ens fem grans ràpid i no sabem com ens trobarem. Per tant, me sembla que la solidaritat en aquest sentit és molt important.
Jo ho crec que sí. De moment, Nana Pams, la primera cita és demà. Demà al vespre, 8:45, a la sala d'actes municipal, la planta baixa de l'Ajuntament, per entendre'ns, amb aquesta conferència a càrrec de la Mariona Rostollet, l'ACP, una nova manera d'acompanyar la gent gran. No sé si cap a moda ja de clausura d'aquesta entrevista, una última invitació, recordatori, de a veure per a qui és pensada, qui hauria de venir, qui us agradaria que vingués o assistís en aquesta conferència.
Qualsevol persona que tingui una mica de sensibilitat amb l'acompanyament a la gent gran, o qualsevol familiar que a casa es trobi en una situació així de cuidador o d'acompanyar a gent gran. Vull dir, és positiva per tothom. Aprendre a tractar amb la gent gran, crec que mai és de més, no? Tots ens convé una mica acostar-nos i fer un suport.
Ja ho crec que sí. Doncs, Lídia, moltes gràcies per haver-nos acompanyat al llarg d'aquesta entrevista, que vagi molt i molt bé. Aquesta conferència de demà i tot el cicle que s'engega seran 4 al llarg d'aquest any, aquesta i la del mes vinent, abans de l'estiu, s'entén, clar, i 2 més passat l'estiu. Al fons, hi ha alguna cosa encara a afegir?
Sí, exactament. Jo volia dir que la gent que vulgui que es posi, que es postuli per voluntari, que pensi que no anem a fer feines domèstiques, anem a fer acompanyament. Això es fa mitjançant un contracte que s'assigna i nosaltres anem a fer acompanyament, no feines domèstiques. Si detectem que hi ha alguna necessitat d'aquest tipus, per això hi ha els serveis socials, que els serveis socials faran el necessari per cobrir aquestes necessitats. Uh-huh. Això és molt important, que sàpiguen que no anem a fer feines domèstiques, anem a acompanyar.
Aquí queda puntualitzat, doncs, Alfons, Lídia, altre cop, moltes gràcies, que vagi molt i molt bé.
Moltes gràcies, bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Bé, doncs, disculpin aquesta petita errada del començament, que jo deia que era una valoració d'aquestes conferències, aquestes xerrades, sinó que és l'explicació de com seran aquestes conferències, aquestes xerrades que faran des del Pla de Barris. La Lídia Bosch i l'Alfons Martí, protagonistes avui de l'entrevista d'aquesta secció que ens porta la veu. 12:34 minuts, posem una cançoneta, fem un glob musical ja per anar de seguida a aquestes històries de la ràdio que ens porta avui en Francesc Torres. Bé, i escoltarem tema de Onda Vaselina, que es titula Mírame a los ojos.
Thank you.
Són els Enda Vaselina, un grup juvenil de curta durada que, a part d'aquesta cançó i alguna més, la seva carrera musical va quedar de seguida tallada. Aquells grups que semblava que farien alguna cosa més, però es van quedar, com habitualment se diu, sobretot en el terme futbolístic, amb promeses. 12:39 minuts i és... aquell moment que ens anem a les històries. Quiero que no desesperes la belleza de la noche. I saludem a aquesta hora del matí, li donant la benvinguda a Paquito Torres. Paquito, bon dia, bona hora.
Bon dia a l'Empordà, bon dia a l'Escala, bon dia Joan.
Bon dia, ben tornat. Ja no en recordo de l'última vegada que vas estar aquí.
Fa tres setmanes. Fa tres setmanes.
El Barça encara no era ni campió de Lliga.
No. Bueno, molta alegria, no?
Sí.
Abans de tot.
Sí, home, el bon dia sempre més amb alegria.
Bé, estem...
És que ja no sé ni on som, ni quin any som, ja.
Bueno, però abans tinc que explicar... Abans d'explicar les històries, hem de dir que el passat dia 20 d'abril va morir Pedro Erquicia. A l'edat de 75 anys. Va ser un periodista que va desenvolupar la seva activitat a la televisió espanyola. Sí, no va treballar a la ràdio.
El recordo, també, d'Erquicia. Era un clàssic, una temporada.
En l'any 73, els directius de la televisió espanyola li van dir de poder fer un programa setmanal informatiu. I ell va dir, bueno, podien fer informe setmanal. Així va ser. El primer dia, que va emetre va ser el 31 de març del 73 i va ser el creador i va estar fins a l'any 1978. I va fer altres programes dintre de la televisió fins que es va jubilar. I uns quants dies més tard, concretament la setmana passada, el dissabte passat va morir José María Íñigo. A l'edat de 75 anys. Va néixer a Bilbao el dia 4 de juny de 1942. Va fer ràdio a la SER, col·laborant els programes musicals com El Musiquero, El Gran Musical i Els 40 Principals. En El Musiquero escoltarem a José María Íñigo en una col·laboració a Ràdio Nacional d'Espanya en un programa que es presenta els caps de setmana, Pepa Fernández, No és un dia qualquiera. En aquest programa, la setmana passada, va ser quan Pepa Fernández va comunicar la mort de l'Íñigo. Sí. Escoltarem uns segons del Musiquero, de l'any 2005.
Y aquí está el musiquero, aquí está José María Íñigo, como siempre con sus versiones en el domingo. José María, buenos días de nuevo.
Buenos días, hoy vamos a dedicar el programa a recordar a Elvis Presley. No va a cantar nada Elvis Presley.
Ya, como pero, es lógico en esta sección del domingo.
Pero vamos a ver un ramillete de cantantes que han recordado a Elvis cantando las canciones que él llevó al éxito. Y empezamos por la primera de todas, si te parece.
¿Por ejemplo?
No la primera de hoy, sino la primera que cantó
Elvis.
That's All Right, Mama, con Ricky Nelson.
Ajá.
Aquesta era una de les col·laboracions que feia fins ara.
L'Íñigo, bueno, que era un programa que ell havia fet, perquè en l'Íñigo va estar uns temps treballant inclús a Anglaterra.
Sí, abans d'entrar a la SER, estava a Anglaterra, a Londres, per sort també l'anglès.
L'anglès, i després dominant també el món de la música, que és el primer que va començar ell, amb aquest món de la música. I ara ho havíem vist, i es veu que aquest any, per el que vaig llegir, no tenia... perquè havia sigut el substitut de l'Ibarri en els comentaris de l'Eurovisió, i aquest any semblava dir, que vaig llegir un escrit que sortia el diumenge en el periòdico, parlant d'ell, que no tenia intenció d'anar-hi. Aquest any sembla que havia dit que no hi volia anar-hi. De fet, clar, tenia això del càncer, que molta poca gent ho sabia, i no es veia tot tan valor.
Es veia impossible de poder anar-hi. Bueno, va deixar la ràdio i va entrar a la televisió. I quan el 1970, quan la televisió espanyola estrena el UHF,
popularment, la segona cadena.
La segona cadena.
Abans era l'UHF.
La segona de televisió espanyola va començar a fer el programa Estudio Abierto. I es va fer més popular en el programa setmanal dels dissabtes Directissimo, en què va comptar amb l'entrevista d'Uri Geller, aquest mag, que amb les trencadisses de forquilles escoltarem amb la veu d'Íñigo i d'Uri Geller.
Now, start stroking it.
Te despido una máxima atención, por favor, silencio.
And what I'm trying to do is melt the metal down.
Y dice que lo que trata de hacer es fundir el metal.
I feel it's beginning.
Dice que siente que está comenzando. Aunque en más de una ocasión me ha repetido que es difícil cuando lo tiene que hacer por orden o por mandato,
yes,
en este caso nuestro.
It's beginning. You see what's happening, the metal is being melted down.
Dice que el metal se está fundiendo.
And soon it's going to become like plastic.
Y dice que pronto se convertirá en algo así como plástico.
Because there's no heat.
No hay calor.
It's breaking also.
Se está dice que se va a romper.
You see? The metal is being melted down.
Que se funde el metal.
And touch it, there's no heat. Look. No.
Dice que no hay calor, efectivamente, no hay calor.
Al final va aconseguir trencar la cullera. És que hi va haver dues coses, es parla molt de la forquilla, però hi va haver una altra cosa que va fer ell, que era recomanar a la gent que agafés un rellotge que no funcionés, que el posés a la mà i digués en el rellotge les paraules de treballa, 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 durant no sé quant de temps, i aquell rellotge es posava en funcionament. I es veu que això va passar, inclús hi va anar-hi gent a l'estudi en rellotges...
Que no
funcionaven, i els van portant allà fent veure la prova de que havien fet, havien seguit les seves instruccions i els rellotges havien funcionat. Vull dir que va fer, clar, és més conegut per el de la cullera, però també hi va haver l'altra part del rellotge.
Aquest detall també me'n recordo.
Vull dir, va ser tot, bueno, tot... Penso que va batre el rècord d'audiència, perquè només hi havia una cadena,
sí.
Però bueno, ho va batre tot perquè tothom va estar pendent d'allò que passava, i el que no hi estava era allò la trucada de telèfon, posa la tele que està, no sé què, no sé quant, saps? I bueno, va ser...
L'Íñigo va fer molts programes de televisió, espanyola a Telecinco, i el 2011 fins al 2017, el que dèiem abans, va ser el comentarista del Festival d'Eurovisió. I també va fer alguna semifinal. I aquest any, el que vaig dir tu, que a veure no en condicions amb la salut que portava, va dir que aquest any no presento, no faig el comentari de l'Eurovisió. Bueno, deixem això i passem a la història de la ràdio. Havien deixat parlant dels programes de la ràdio de l'any 89, del mes de setembre. Estàvem a la cadena COPE, Ràdio Popular de Figueres, de 9 a 12, el programa protagonista del Lluís de l'Olmo, i després feien un programa informatiu, La Linterna, presentat per Javier González Ferrari, des de les 7 de la tarda fins a 2:15 de 12, de dilluns a divendres. Els caps de setmana, Tiempo de Juego, sobretot els diumenges, presentat per Joaquim Prat. Va deixar la sèrie i va passar a la COPE. A Ràdio Nacional d'Espanya, els caps de setmana, Tablero Deportivo, i diàriament, el programa esportiu, Radio Gaceta de los Deportes. De dilluns a divendres, per la tarda, de 4 a 7, La Bisagra, presentava Xavier Sardà, amb el senyor Casamajor. Magazín de tarda, des de les estudis de Passeig de Gràcia 1. A Ràdio 4, alguns programes que s'escoltaven, per exemple, de 9 a 12 del matí, El Gran Matí, presentat per Javier Foz. De 12 a 1, Ciutadans de Catalunya, per Antoni Serra. De 1 a 2 de la tarda, Ara per Ara, presentat per Enric Frigola i Montserrat Minovis. I a les 2, les notícies del migdia, presentat per Josep Maria Balcells. Les emissores municipals connectaven, com Rala, i també ho feia Ràdio 1, Ràdio, de Ràdio Nacional d'Espanya, i Ràdio 5. En aquell temps, Ràdio 4 tenia bastanta més audiència que Catalunya Ràdio.
Sí, per això, per la connexió que tenia amb les emissores municipals, que li donaven aquest plus d'audiència, sobretot als espais informatius, i també les transmissions esportives.
Esportives, sí, sí. Alguns programes de Catalunya Ràdio eren de 10 a 12 del matí, de dilluns a divendres, al matí de Catalunya Ràdio de Josep Cotí. Aquí ja començava la cosa a despuntar. Pasta Gansa, Miquel Calçada...
Mikimoto.
Mikimoto, tapes variades d'en Pere Tàpies.
Sí, també.
La nit dels ignorants, que encara es fa...
Amb l'altre Cuní.
A cau d'orella...
També? Ja el feia jo, aquella època, a Catalunya Ràdio, no me'n recordo. Ostres...
Els caps de setmana, boca a boca, tarda a tardar, i les transmissions esportives de Joaquim Maria Pujol del Barça.
El tarda a tardar, també me'n recordo, que ocupava tot el dissabte a la tarda, i bueno, era la música d'última hora i concerts, era impressionant, amb en Tardà els dissabtes, i, bueno, i després ja de seguida les transmissions d'en Pujol, que no se'ls perdia ningú.
I ara passarem a una mica de música d'orquestres, escoltarem, abans d'entrar al mes de setembre del 89, escoltarem a Fausto Papetti, Ligada a un granito d'arena. A continuació escoltarem a Francis Lai, Un Homme i Une Femme.
Un home i una dona, no?
Un home i una dona. Ara, Glenn Miller.
Carai. Posem-se de peus.
Sí, toquem pel telèfon. Pennsylvania 65000.
Ara.
Despenja. L'orquestra d'Hugo Montenegro en perfídia. Mm-hmm. A continuació, Hell Parver i su Tijuana Brass, en 3 dies enrere, 5 de mayo, estem a 8.
Sí, ja s'entenes. Llàstima que no fos el mateix dia.
Helmut Zacarias, escoltarem Claire.
Aquesta la coneixem per Ata una cinta al viejo roble.
Ah, sí. Però mira, aquí...
Aquí és el títol de Claire. Vinga.
I ara l'orquestra de Henry Salomon en Hit Noon de la pel·lícula Solo ante el peligro.
Aquesta és la que li poso a... Bueno, una altra.
Aquesta orquestra té un vinil o un disc CD de música de pel·lícules.
Sí, bueno, en Harry Salomon era especialista, però que són el peligro. L'altra cançó és la sintonia d'en Jordi Orno, que en fem al cine, perquè sempre el deixo pobret sol davant del perill de dels temes que li trec, sense que ell sàpiga moltes vegades res. Vinga.
I per últim, escoltarem a l'orquestra de Harry Mancini en Moon River. Una versió en ritme de xa-xa-xa.
Sí, senyor.
Bueno, estem el dia 2 de setembre.
Aquell dia... Santa Màxima, ja?
Sí, i aquell dia a Begur s'inaugura, es posa en marxa l'emissora municipal Ràdio Begur, el dial 97.7. Ràdio Begur l'havia escoltat sobretot els caps de setmana, els dissabtes de 9 a 10 del matí, repuntejant, un programa dedicat a la sardana presentat per Enric Ruiz i Amer.
Que encara el fan.
Encara el fan,
sí senyor.
Els diumenges, de 9 a 10, feien La Taverna.
Ara no el fan.
Un programa d'havaneres realitzat des de Ràdio Vilassar i radiat per Ràdio Premià i Ràdio Begur.
Saps quina fan ara, no?
Ara a la mateixa hora, sí, fan un programa que, per la xarxa... Mm. Que surt des d'una emissora local... Sí.
Vinga, vinga, digue.
Ràdio L'Escala, que el fa un presentador que està de 11 a 1 aquí cada dia fent...
No el conec.
No ara, el coneix?
Fins ara anàvem bé, ara ja m'he despistat.
Està despistat. És un programa de veneres que el fan des de Ràdio L'Escala, com he dit abans, i el presenta un que està per aquí cada dia, i actualment, a la mateixa hora, que són... A cau d'orella.
Ah, carai.
Te sona aquest programa?
Me sona alguna cosa. Penso que l'he escoltat.
I presentat per Joan Brugués.
Aquest sí que ja no el conec.
Bueno, doncs aquest programa cada dia, que precisament el dissabte passat vaig dir, vaig a veure si el... Sí, sí, de 9 a 10...
A Ràdio Begur.
A Ràdio Begur.
Tenim molt bona amistat en Ràdio Begur, amb en Pere Molina, el seu director, que és component del grup Peix Fregit, que pot ser, podria ser, que vinguessin a la cantada de maneres, encara no se sap, però bé, i mira, és un bon company, és un bon amic, i l'Enric no tinc el gust de conèixer-lo, personalment.
Fa molts anys que està.
Sí, ell havia començat a Ràdio Montgrí, i després se'n va anar a Ràdio...
Sí, perquè és de Torrella de Montgrí.
Sí, i després se'n va anar a Ràdio Begú.
I fa aquest programa...
El Ràdio Begú és una segona època, havia existit una altra emissora, que no era municipal, sinó que era privada, de Begú, però després va tancar i després l'Ajuntament es va decidir a obrir el que coneixem ara, Ràdio Begur, la sintonia del mar.
I llavors, me recordo que els dissabtes una tal Isa Torres feia un programa al magasí de 10 a 1 explicant música, les activitats i tot. Un programa que també estava molt bé.
Ara al matí sol fer quasi tot en l'Enric Ruiz i comptava amb l'avi Jacupo, que fa poc ens va deixar, que era un home que sempre corria totes les celebracions que es feien així de ball, de manera, fent fotografies, i també col·laborava perquè portaven alguna vegada, doncs, tenien algun convidat d'aquests de músiques, d'orquestres de ball i tot això, i ell hi participava i feien un matinal que ara penso que l'han deixat de fer.
Bueno, seguim. El mateix dia va començar la 69a edició de la Volta Ciclista a Catalunya, en 7 etapes, del dia 2 al 8 de setembre, en un total de 1.124 quilòmetres entre l'Hospitalet de Llobregat i Platja d'Aro. La classificació final, general, va ser primer Mariano Lejarreta en 28 hores, 34 minuts i 5 segons, segon Pedro Delgado en 9 segons i tercer Álvaro Pino a 23 segons. Cal dir que Miguel Indurain va quedar en desena posició a 1 minut 52 segons.
En aquella època s'entrenava.
Sí.
Anava als carrers per entrenar.
S'entrenava, però era el jovenet, eh?
Anava preparant.
S'anava preparant. I el Premi de la Muntanya va ser pel francès Thierry Xavier Rolat, amb 47 punts, segon Iñaco Gastón, amb 28 punts, i el tercer Álvaro Pino, amb 25. De punts va guanyar Manuel Jorge Domínguez i per equips va guanyar l'equip BH, el segon el Reynolds i el tercer l'equip Paternina.
Ja no hi són, ja no hi ha cap.
No, d'aquells ja no hi són. I de la Supercopa d'Espanya de futbol, el Real Madrid va guanyar la Lliga i la Copa de Rei va quedar guanyador directament.
No es feia el partit amb el
fins a l'edició 1995. Si un equip lograva els títols de Lliga i Copa, directament s'adjudicava la Supercopa.
Vol dir que passaria actualment,
i a partir del 96, el que feia el doblete, com ara aquest any...
El Barça.
El títol de Supercopa es feia davant del subcampió de Copa. O sigui, aquest any, per exemple, el Barça campió de Lliga va guanyar davant del Sevilla, ens tocarà jugar al Barça el setembre amb el Sevilla. El dia 4 mor George Simenson, escriptor belga a l'edat de 86 anys. Comença el Campionat Nacional de Lliga, en aquell dia 4. La primera divisió hi havia tan sols el Barça, que l'Espanyol va baixar a segona. El Barça va perdre davant del Valladolid per 2-0. I a la segona divisió, aquí hi havia equips catalans, el Palamós, Sabadell, l'Espanyol i el Figueres. I els resultats van ser Múrcia 0, Palamós... No, Múrcia 1, Palamós 2, Sabadell 1, Eibar 0, Espanyol 0, Salamanca 1, va començar malament l'Espanyol, Figueres 4, Elx 2.
I ara que parles del Palamós, imagina't, el Palamós estava a segona divisió.
I ha baixat...
L'any que ve estarà primera catalana.
Sí.
Déu-n'hi-do. Eh?
Això vaig dir, mira, un equip que ha estat a segona divisió.
Sí, sí,
ah.
Sí.
I ha baixat tan baix, amb un camp tan gran que tenen.
Bueno, el camp ho van fer, com van
precisament...
pujar, per pujar a segona divisió. Van inaugurar aquell camp, que el va inaugurar amb el Sevilla, va ser un partit amistós amb el Sevilla, aprofitant que venia a fer una estada per aquí. I curiós, el Girona, que havia estat a primera catalana, ara està a primera divisió.
Bueno,
camins creuats, eh?
Camins creuats. El dia 7 de setembre, la ràdio informa sobre les grans pluges que va haver-hi a la costa llevantina de les Illes Balears, causant 7 morts. Degut a les fortes pluges, va haver-hi talls de carreter i algunes urbanitzacions van ser evacuades. I el dia 8, degut a aquestes pluges, va haver-hi la inauguració de l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
Amb les goteres, va ser
sí, eh? Degut a la gran quantitat de pluja que va caure a Barcelona, a l'estadi va haver-hi goteres.
Sí, que se'n va parlar d'aquestes goteres.
Més val provar les instal·lacions abans del que comencen les Olimpiades. Amb la presència dels Reis i de l'alcalde Pasqual Maragall va haver-hi boicots pels grans grups de nacionalistes catalans que el van xiular, com sempre. Quan venia el rei, encara ho veig, i ara...
Devia ser de les primeres, em penso, en aquelles èpoques.
Record... Amb aquesta inauguració van donar pas al Campionat del Món d'Atletisme, que varen disputar entre el dia 8 i 10 de setembre.